Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Així que t'enganyes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim Ràdio i Feim Quilòmetres. Dissabte, 1 d'octubre. Programa 288. Bon dia. Parlem avui amb Tòfol Castanyer. L'incombustible de Sóller es prepara per la doble ultra, la doble travessa Serra de Tramuntana, d'Andratx a Pollença i de Pollença a Andratx. L'objectiu, superar la seva pròpia marca i fer-ho sempre acompanyat perquè sigui un rècord col·lectiu amb la intenció de promocionar el valor de la serra. I un altre incombustible que torna també a la batalla. Bernat Xement es prepara per a l'Infinite Three Man, és a dir, l'Iron Man i mig, que es disputarà aquesta propera setmana a Castelló. Quines són les variables que poden alterar la freqüència cardíaca? És perillosa una freqüència alta en repòs? Per què passa això? Quins són els valors estàndards del ritme cardíac? En parlam avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de lectura parlam avui d'una de les grans obres de la literatura universal, que fuig dels tòpics del seu gènere, però es converteix a la vegada en un model de la novel·la cavalleresca. Avui, Els quilòmetres de Tirant lo Blanc. És aquesta la proposta de Carlos Sunyer. Joan Jiménez i Iker Hernández són el control tècnic, José Sallés és de la producció i Guiu Ralla. Un servidor, ara sí, començam.
Feim quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Ei, amics i amigues, què tal, com esteu? Som en Tòfol Castanyer. M'agradaria convidar-vos en el meu proper repte, que serà 21-22 d'octubre, i que és intentar fer records de la doble Serra de Tramuntana, és a dir, d'anar d'Andratx a Pollença i de Pollença a Andratx una altra vegada. Val. Per què us conto això? Pues perquè, bueno, és una prova llarga i m'encantaria que m'ajudéssiu a fer aquest rècord.
Tòfol Castanyer, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, sí.
Estàs preparat?
Muntant corolles noves.
Escolta, doble travessa, doble ultra Serra Tramuntana, d'Andratx a Pollença, de Pollença a Andratx. Objectiu, com comentaves en aquest tall, superar la teva pròpia marca i fer-ho acompanyat, també. Parlant, per tant, ja d'un repte, en aquest cas, col·lectiu, i més que mai.
Sí, bé, la doble ultra, com has dit, intentarem reenganxar una miqueta, que no és just la filosofia, sinó com que el rècord de passa a Sant Pau, intentarem reenganxar el mateix recorregut que passa a Sant Pau, encara que no sigui el mateix exacte, però dic això perquè tirarà sortida de Sóller, anar cap a cap a Pollença, de Pollença a Andratx i d'Andratx a Sóller. Bé, efectes pràctics, dues vegades Serra de Tramuntana. I sí, acompanyat, però acompanyat de, si pot ser, de nins i nines. És a dir, me fa molta gana de dir en el vídeo que no sé si se... si s'expressava bé, però em fa molta gana estar acompanyat de nins i sermines d'escoles, d'entitats i de clubs esportius que me demostrin, que jo tenia requisit per venir corrent jo, que realment estimen Serra de Tramuntana, no? I et demanen, perquè això en el vídeo no surt, però l'enllaç que va lligat en això sí que surt, et demanen pues, que això, que sols que me diguin una idea, un projecte o una acció que hagin fet o que vulguin fer per millorar la nostra serra. Això és un requisit per venir a córrer jo. I bueno, i això és un poc això, així com tu deus. No sé tot, sinó que a moments està acompanyat tot el temps que ojalà hagi molta gent que m'acompanyi, de nins i nines que realment estiguin implicats en la serra.
Segur que sí, segur que sí. Ara tu comentaves, fa 5 anys, fa 5 hiverns, ja vas aconseguir, o bé aquest desembre farà 5 hiverns, vas aconseguir el repte de passes per en Pau, aconseguir una caderia per aquest jove de Sóller. Llavors era un repte solidari, ara és un repte que és, podríem dir, didàctic i de promoció, no?, de la Serra de Tramuntana, però ho comentaves tu, hi ha uns requisits previs. Què han de fer exactament? Mm-hmm. Escoles, clubs, entitats, associacions que hi vulguin participar? Un exemple de proposta, per exemple, quina seria?
No, és a dir, no hi ha una... nosaltres sí que ens apuntarem, és a dir, òbviament s'han de posar en contacte en tu, bé, o en jo, però directament tenim un Insta i que és dus tu, és a dir, dus tu, no sé si quan jo era jove, aquí sóc jo,
jugàvem
a dus tu, no? Clar, m'ho van donar compte que el dus tu era doble,
i a la vegada un joc.
Tramuntana, mm-hmm. I a la vegada un joc, però sobretot és te toca tu,
val? Sí, sí.
És un poc això, és passar la pilota a les futures generacions a veure menys si s'impliquen. Quin requisit? No, ja t'ho dic, és a dir, tot, ara que està molt així en tot molt tema de xarxes, aquest mateix vídeo que jo envio, aquest vídeo que tu has vist, o que vosaltres ho posat un poc aquí, l'enviam nosaltres a moltes de les adreces que ja tenim, vale? Adreces d'escoles, adreces de clubs lligats a la Federació de Muntanya, o de club lligat a la Federació del Atletisme, altres entitats, de Sóller i d'altres bandes, però, òbviament, estan oberts a qualsevol petició de qualsevol entitat i club. I què ha de fer? Allà ho posen a requisit. Simplement, tornant-nos un vídeo, mm-hmm. aquí on diguin, mira, som nosaltres, aquests, ens agradaria entrar dins del projecte, i per nosaltres una manera de millorar Serra de Tramuntana serà fer una neteja d'un trosset de camí.
Exactament, això és el que volia dir.
Una altra cosa serà un, jo què sé, una descoberta d'un antic camí que empleaven els predins i que ja no... Perquè descobrir ja Serra de Tramuntana també és una manera d'estimar-la, no? O reforestar qualque cosa. O, jo què sé, o sols una idea per presentar l'Ajuntament que faci el seu municipi. No ho sé. Qualque acció m'abasta... No importa que la duguin a terme perquè queden 3 setmanes, simplement que un compromís, per exemple, que a nivell d'escola, a nivell de club, passin qualque cosa d'aquestes, i amb això ja tenen l'acció. Si no volen venir a córrer, simplement amb aquesta acció ja entren dins el projecte i el Consell de Mallorca ja farà un petit obsequi en material esportiu a cada entitat o escola que s'hagi adherit. I després, els qui vulguin d'aquesta escola, perquè no és obligatori ni tampoc és directe, si volen, poden venir a córrer enlloc, un bocinet. Tenim trossos marcats a diferents punts de la serra, aquí on podem venir a acompanyar, i si tot va bé, a cada un dels qui venguin a acompanyar també tindrà un petit obsequi commemoratiu. I si féssim el rècord, hauria un diploma commemoratiu de que has participat a intentar, bueno, donant-me forces a intentar fer aquest rècord.
Clar,
és una idea.
Per això... És una idea que està molt bé, és una iniciativa molt guapa, per això de que seria un rècord col·lectiu, no? Aquests infants sí. O associacions o clubs que puguin córrer amb tu aquests trams indicats, també col·laboraran d'una manera o altra a que te donin, a donar-te ànims, no?, a aconseguir el rècord. Ara mateix està, la darrera vegada que ho vas fer, en 32 hores 45 minuts. Quin temps creus que ho pots aconseguir ara?
No ho sé. És a dir, llevarem, perquè passes Tom Pau, clar, el tema era que passes Tom Pau, cada cim era una petita donació per la cadira d'en Pau, no? I clar, me vaig passar fent molt de cims. Farem una part, és a dir, recorregut serà pràcticament el mateix que passes Tom Pau, el que passa que, per exemple, el cim d'Estomí no el farem fins alt, sinó que passarem per baix. Hi ha petites variacions, però diguem que clar, a canvi de lo millor no fer cims, potser podria estar un poc més pendent dels nins que corrin en jo i fer qualque foto amb ells o això. Era un poc intentar compensar. Quin temps? Ni idea. Me faria ganes baixar d'aquestes 32 hores.
Bé, si són 32 hores, 44 ja val.
Sí, ja val. Però, el més important d'aquí, sincerament, com a passos Tom Pau, el recorregut era l'excusa. L'important era l'acció. El record és l'excusa. Si el duc, genial. L'important és, ostres, implicar nins, que és el futur de Mallorca, en s'estima cap a la serra. I això és l'important. Jo, si no fes el rècord i me venguessin 500 escoles a fer una acció futura per la serra, seria el més feliç del món. Saps? Vull dir que sí, que s'intentarà el rècord, però que l'important és implicar, o per jo, l'important és implicar el futur, que són els nins,
començar a inculcar-los aquesta passió, aquest amor que tens tu per la serra. Escolta, encara no fa un any vas presentar el llibre Viure corrent, corre vivint. Està clar que encara continues corrent. Fa dos estius, el juliol del 2020, vas enllaçar els 54 cims de més de 1.000 metres de la serra. No has aturat de participar a carreres. La darrera va ser, si no m'equivoc, vuitè en els 145 quilòmetres de Chamonix. Tens 50 anys ja, o encara no? Ja tens els 50, tens els 50 anys. Clar, sé que en alguns llocs s'ha sentit a parlar de retirada, de la retirada d'en Tòfol Castanyer. De fet, després de Chamonix, hi havia un diari que deia que era la teva darrera carrera.
L'altre dia, la meva dona se va posar supercontenta quan vaig...
Però clar, Tòfol, on té la sensació que estàs en fort de la retirada encara? En quin moment te trobes ara?
Mira, després de passar va ser un any complicat, quasi 8 mesos de lesió, val? I ara he tingut la sort, aquest 2022, a partir d'abril, sí, abril-maig, començava a veure ser lluny amb la lesió aquesta, i ara, sincerament, som un tio de 50 anys, en tots els quilòmetres que duc a les cames i lesions cròniques, però ara mateix no hi ha cap lesió que m'impedeixi seguir gaudint, per exemple, de tornar a ser top 10 a Montblanc, que ja a TV. Ostres, això va ser un luxe, per jo, és un luxe. No, m'arribaré que fa 10 anys intentava anar a guanyar les proves de Montblanc, però és que ara, si cap de vuita, en 50 tacos, ostres, i tornar després d'una lesió, per jo... El que me fa sentir viu. Per tant, quan m'aturaré? No sé, quan me cansi, però per ara, encara cada matí m'aixequen molta energia com per donar canya.
I tant
que sí. I corolles com aquesta, per mi és la manera de lligar el meu esport en su futur i un poc ja pensar en l'utopia aquesta d'un món millor, no sé. Si és que tothom vegi, el millor, no? Però ara pensem aquestes coses.
D'esperit jove, sempre, no? I encara t'haurà molt d'anys per la serra i corrent per les curses del món. Queda clar que enguany tens per endavant altres reptes competitius, però el primer és aquest, no? És poder participar en aquesta... o fer, tirar endavant aquesta doble ultras a serra. Tòfol Castanyer, el tren de Sóller, incombustible, sempre. Es prepara ara per això, per aquesta doble ultra, doble travessa, serra, tramuntana. 190 quilòmetres, sí? Sí, no? Més o manco, són?
Sí, 190. Més o menys 189 o 188, alguna cosa així. Sí, més o menys, sí, això.
Andratx a Pollença i de Pollença a Andratx. Subjectiu, això que han comentat, superar la seva pròpia marca, ara mateix està en 32 hores, 42 minuts, i fer-ho sempre acompanyat perquè sigui un rècord col·lectiu amb la intenció aquesta de promocionar el valor de la serra. Tòfol, un plaer que hagi estat avui aquí a Fent Quilòmetres, i dia 20 d'octubre estem pendents de tu, a veure com va tot això.
Encantat sempre d'estar amb vosaltres, sempre estic una feina fort i, clar, us complir amb vosaltres, en que hagi rècord o no hagi rècord, m'ajudeu a moure això.
I
qualsevol club i entitat que cerquin @dustu o doble ultra serra tramuntana i mos trobarà per allà, i no sé, encantat de tenir tothom, nins i nines, sobretot, que s'impliquin. No?
Serà un èxit, Tòfol.
Molt bé.
Vinga, bon dia. Adéu.
Vinga, bon dia.
Bon dia. Faim ara una aturada per la publicitat i tornem tot d'una, del Corredor Infinit, títol que du el documental sobre la vida de Tòfol Castanyer, a un altre corredor que parteix cap a l'Infinitriman, un altre incombustible, podem dir, Bernat Ximena, que en aquest cas també seran 3 dies a l'infern. Ara parlem amb ell.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica. La seva tasca va dirigida a acompanyar al llarg de la malaltia les persones afectades d'ELA i els seus familiars i millorar no just la seva qualitat de vida, sinó també la de les seves famílies. Més informació al web elabalears.org. Tots donem una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
IB3 Ràdio. A Pollença 101.1.
Continua Fem Quilòmetres. With my ego running, can't tell me now. Your chains only drag me down. I've battled hard with the face in the mirror.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'Iveta Ràdio. Parlem abans amb Tòfol Castanyer, parlem ara amb un altre incombustible que també torna a la batalla, podem dir. Bernat Ximena, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Molt bé.
Com estàs, Joan?
Què tal? Escolta, has començat el compte enrere. Aquest dijous que ve seràs a l'Infinitriman. Jo dic que seran 3 dies a l'infern, no sé si he exagerat un poc, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 10 quilòmetres de natació, 421 en bicicleta, 84 de córrer a peu. Bernat, te vas a marxa, eh? Te vas a marxa.
Sí. Ens tornem a enfrontar una altra vegada en aquesta distància. I bé, il·lusionat perquè ja es compta enrere, queda una setmana, i amb ganes,
Clar, això t'anava a demanar. Ja estàs acostumat a les grans distàncies del triatló, a més en els tres sectors. Com ho dus aquesta vegada? Hi ha nervis o com ho dus?
No, ho duc amb tranquil·litat, perquè bé, per jo és un regal tornar a ser allà, només, perquè bé, tu saps que vaig tenir un guany, ha estat un any complicat, amb problemes, no sabien si podria tornar ni fer esport. Per tant, després d'haver estat durat uns 7 mesos res, es torna a estar bé, em torno a sentir recuperat, i per jo el de dijous que ve és com un regal, no? Només estar allà i tornar a tenir la possibilitat de poder a viure aquesta experiència i conèixer més atletes, ho visc com un regal.
Clar, ho comentes perquè l'any 2018, si no vaig errat, fins aquell any la teva trajectòria era impressionant, vas guanyar l'Ultra Mallorca Man, 5a a l'Ironman de Gales, vaig ser també en el campionat del món d'Ironman a Kona, a Hawaii, 5a a l'Embrun Man, però, clar, te referies a que l'any que ve, no? L'any passat, perdó, quan dues 460 quilòmetres, bé, l'any passat no, era aquest estiu passat, si no vaig equivocat.
Dues, era el mes de maig.
Clar, dues 460 quilòmetres ja del teu repte Ultraman Mallorca non-stop, també fer sa illa amb els tres sectors, bicicleta, nedar i córrer, i quan dues 460 quilòmetres, una davallada de sucre va evitar que poguessis acabar. Semblava que era una davallada de sucre, però bé, vas acabar ingressat. Com estàs en aquest moment? Està tot en ordre? Estàs plenament recuperat?
Sí, vull dir, realment el problema és que no va ser només la davallada de sucre, sinó que després van trobar-nos un escó, i vaig haver d'arribar a un metge a Barcelona perquè aquí no hi havia manera, al final varen saber què passava, però res, 7 mesos de descans i la cosa va començar a canviar, perquè això passava en pena de que fos fibrosi, si hagués estat fibrosi no hagués pogut tornar a fer esport, però varen veure que era un problema de cansanci dels músculs i ja està. I a partir d'aquells 7 mesos, o sigui, a partir d'enguany, el mes ja vaig tornar a començar una altra vegada a entrenar. Per tant, ja t'he dit que ho veig com un regal, el fet de poder tornar a estar a la línia de sortida d'un ultraman. No sé, ha canviat un poc la meva manera de pensar, la meva manera també de veure un poc les coses, i faig compte de disfrutar-ho a tope.
Clar, necessitaves una mica de repòs, també, no? Descansar una mica, no deixar que el cos se sobrecarregui tant.
Sí, clar, és que va ser resultat de lo millor de 4 anys de molta feina, de per lo millor posar el meu cos a un lloc que lo millor jo per genètica no hi estava preparat per això, i va passar el que va passar, però bé, de tot s'aprèn, no?
Tot és un aprenentatge, i quan t'equivoques també, no? En aquest cas, de dir, voler fer massa, llavors ho pagues. Tornem a ser Infinitriman d'aquest dijous que ve, seran 3 dies de competició, 6, 7 i 8 d'octubre, dijous, divendres i dissabte. El que deia abans, 10 quilòmetres de natació, 421 en bicicleta, 84 de córrer a peu. Com ha estat aquesta vegada la preparació? Venies de set mesos d'estar aturat. Com te reenganxes una altra vegada? Com ha estat l'entrenament?
Ha estat d'una manera molt progressiva, perquè, clar, primer he estat molt en contacte amb l'entrenador i amb aquest metge a Barcelona, i havien d'estar segurs de que tot funcionava, per tant, ha estat molt progressiu, molt a poc a poc. També molta de feina en el gimnàs, i bé, quan t'han vist que el meu cos ja reaccionava bé, que el cos reaccionava bé, que tot estava bé, doncs la preparació d'un Ultraman no és massa distinta a la preparació d'un Ironman. Simplement hi ha una sèrie de dies que te fan fer picos de distància un poc més llarga, però és una preparació molt parecuda a si pugui tenir qualsevol persona quan ha de fer un Ironman.
Aquesta carrera no la faràs tot sol, és una cursa en equip on es necessita una tripulació de com a mínim dues persones, que són les encarregades d'estar pendents de tu, no? En els avituallaments, també, d'orientar-te per si te perds. Qui t'acompanya aquesta vegada?
Aquesta vegada vendrà en jo amb Guillem Durant, que bé,
també corredor. Sí, exacte, sí.
I en Sergi López, que l'any passat també va fer aquesta prova.
Amb en Sergi López tens un triatleta i que es metge, per tant, vas segur, vas tranquil.
Exacte.
I amb en Guillem Durant tens un corredor que sabrà en quins moments te pot donar ànims o dir-te atura una miqueta, que vas molt fort.
No, a més coneixen els circuits, que això és molt important. I bé, a més d'ells dos, el faré amb una altra persona, sobretot dins d'Escoc, que és en Miguel Ángel, que ell és el padrí d'aquesta organització que se diu Saca la Lengua a la L, que fa i compte difondre durant aquesta prova pues tota la feina que fa aquesta organització per seguir lluitant perquè s'estudi aquesta malaltia tan terrible. Miguel Ángel és un triatleta com podria ser jo, que un dia pues, se va trobar amb això. I bé, fa i compte això, donar a conèixer molt aquesta organització, veurem si podem donar una mà. Per tant, amb ell també correré, malament sigui Nascó, també ho faré per ell.
Segurament que sí. Visibilitzar també i lluitar contra aquesta malaltia, contra l'esclerosi lateral, contra l'esclerosi múltiple, miotròfica. Bernat Xemena, que torna a la batalla, serà a l'Infinitriman de Castelló, 6, 7 i 8 d'octubre, això és dijous, divendres i dissabte, que bé. 10 quilòmetres de natació, 421 en bicicleta i 84 de correpeu. No serà la primera vegada, la darrera vegada que ho va fer va guanyar la de Mallorca, l'any aquest estiu passat va estar molt a prop d'aconseguir un altre ultraman, però ara ja n'ha après i de ben segur que ho acabarà. Bernat, pensa que no és una competició, que com diu el lema de la carrera, és una aventura de vida.
És així,
val més.
És així, Joan.
A gaudir de la carrera, Bernat. Molta sort i una abraçada forta.
Super, gràcies, estem en contacte, Joan.
Adéu, bon dia, adéu.
Adéu, una abraçada. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
Fem quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio.
Coses allers, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Tòfol Castanyer, Bernat Xemena, el que puguem fer nosaltres.
Això és com el company amb ell i em posa a riure.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Escolta, estem ben atès també a Sultra, per Sultra Pirineus, que res, fa unes hores ha donat el sus.
Sí, perquè un any més, Joan, arriba amb molta representació llenca. Això sí, repartida entre les cinc distàncies que hi ha.
Crec que per allà hi tenim en Blai Llopis, també. Crec que la setmana que ve el tindrem aquí, que ens explicarà com ha anat aquesta Ultra Pirineu. Però més a prop, a Formentera, avui, a les 2:15, es disputa el triatló olímpica.
Ja és la novena edició, Joan, i se celebrarà els Pujols, en format, un triatló format, perdó, per 1,5 quilòmetres de natació, 40 de bicicleta i 10 quilòmetres de cursa a peu.
Avui ens hem aixecat molt prestat per venir a fer el programa i demà també n'hi haurà que s'aixecaran pres per viure des d'Escorca, la segona cursa per muntanya Puigroig.
Amb un recorregut total de 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 694 metres. Serà a les 9 del matí, com molt bé deia Joan, ben prestat. Estan citats Escorca més d'un centenar de corredors per fer-se amb un triomf.
En Tòfol Castanyer, Bernat Xemena, que comentàvem ara, dos grans corredors, dos incombustibles, però déu-n'hi-do, també, Elio Kipchoge, també, no, que ja està. Elio Kipchoge. Va fer història fa sis dies.
Sí, i és que ja arriba a ser tan incombustible que ja bat els seus propis rècords.
Increïble.
És increïble, perquè va ser a Berlín, on va establir fa uns dies un nou rècord de marató. 2 hores, 1 minut, Joan, i 9 segons.
Menys qui l'agafa. Això és un sprint constant, que ni fent l'esprint no el guanyaríem.
2 minuts el quilòmetre.
Increïble, 2 minuts i poques quilòmetres.
Sí,
bestial,
sí.
Bestial, en Kipchoge. I a quina freqüència cardíaca deu anar el cor de Elio Kipchoge en repòs?
Deu anar...
A 50.
O 20.
Has de dir endurany? No, perquè com, en repòs, si està molt en forma, va a manco, a manco freqüència, no?
I doncs, això hauria de 10 o 15, més o manco.
Si has de dir endurany, anava a 45, no? Quan estava en forma, és d'en Quixó, que deu anar a 40. Res, li podrem demanar a Ana Lucía?
Vinga, anem a donar-li bon dia.
Cap a Ana Lucía, ara despertam.
Quilòmetres! L'avituallament.
Obrim consulta, pum, 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 pum. Arriba ja a Lucía Abarca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Marca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Que vol dir que rima cardíac de fons? Parlem avui de la freqüència cardíaca. Quines són les variables que poden alterar la freqüència del cor? És perillosa una freqüència alta en repòs? Per què passa això? Quins són els valors estàndards de ritme cardíac? Tot això, parlàvem, José, però anem per parts, Lucía. Quina és la freqüència cardíaca en repòs?
Pues mira, la freqüència cardíaca en reposo se refiere al número de latidos del corazón por minuto, cuando el cuerpo está pues, sin actividad o con la actividad mínima. Podemos obtener una medida bastante precisa utilizando un dispositivo tipo un reloj o un pulsómetro, que son muy habituales hoy en día, sobre todo en deportistas, o un pulsioxímetro, que es lo que utilizan en los hospitales.
I, Lucía, quins són els valors estàndards de la freqüència cardíaca en repòs?
Pues mira, este valor oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto en personas sanas, ¿no? En deportistas entrenados suele ser inferior. El miocardio, que es el músculo cardíaco, suele ser más eficiente y por eso las pulsaciones son más bajas. Hemos de entender el corazón como una bomba que empuja la sangre para irrigar todo el cuerpo, ¿no? Y aunque el propio ritmo cardíaco puede verse afectado por diversas variables, como por ejemplo el sexo, el estrés, los medicamentos, también problemas médicos, problemas a nivel hormonal también, la edad y el nivel de actividad física regular, en general, cuanto más baja sea nuestra frecuencia cardíaca en reposo, mejor, siempre que no sea muy baja, y se considera como un indicador de aptitud cardiovascular general, ¿no? O de eficacia con la que el cuerpo aporta oxígeno.
¿Y si tenemos un ritmo cardíaco alt en repòs?
Pues puede tener una mayor frecuencia cardíaca en reposo, puede ser un signo de multitud de problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, si consultamos un metaanálisis de 2017 bastante interesante, de 87 estudios hablaban de un mayor riesgo de enfermedad coronaria, de muerte súbita, de insuficiencia cardíaca también, de fibrilación auricular, de ictus, de accidentes cerebrovasculares y en general de enfermedad cardiovascular, así que puede ser... un determinante d'enfermedad, de patologia cardiovascular.
Clar, i Lucía, i com influeix la condició física, l'estat de forma damunt la freqüència cardíaca en repòs? Perquè, clar, si tenim una freqüència cardíaca alta en repòs, també vol dir que no estem molt en forma.
Sí, la razón por la que los deportistas, como decíamos antes, suelen tener una frecuencia cardíaca más baja en reposo que las personas sedentarias es una cuestión de adaptación, ¿no? A medida que aumentamos la actividad física, el cuerpo dice, a ver, ¿cómo puedo hacer llegar más oxígeno a mis células sanguíneas de forma eficiente, ¿no? Y la respuesta, pues más glóbulos rojos para que transporten oxígeno y, por tanto, mayor volumen de sangre. Para acomodar este mayor volumen de sangre, el corazón que dice, me vuelvo más fuerte y soy capaz de bombear más sangre con cada contracción, ¿no? Y es capaz de expulsar más sangre del corazón con cada latido más eficiente. El corazón no tiene que latir tantas veces. Por lo tanto, esa es la razón por la que la frecuencia cardíaca disminuye en personas que están más entrenadas y el corazón es más eficiente.
Interessant,
sí, sí. I si deixem d'entrenar, Lucía, o de moure'ns, això ho podem perdre, aquest cop enfortit?
Sí, sí. Si se reduce el entrenamiento o se deja directamente hacer ejercicio, la frecuencia cardíaca en reposo volverá a aumentar. Ya no tenemos esa demanda de tantos glóbulos rojos para transportar el oxígeno. A medida que los glóbulos rojos mueren, que estos tienen una vida útil media de 4 meses, el cuerpo fabrica menos nuevos y el volumen de sangre disminuye y el corazón y su volumen de carrera, que es la cantidad que bombea en cada contracción, también se reduce. Es como un músculo, que si no lo utilizamos, pues lo perdemos.
I què passa si segueixes el teu programa d'entrenament habitual, però la teva freqüència cardíaca en repòs és alta?
A ver, una sola lectura más alta de lo normal no tendría que ser un motivo de preocupación, ¿no? Por ejemplo, estamos deshidratados, tenemos más estrés, estimulantes o incluso hemos dormido mal, ¿no? Esto pueden ser causas temporales. Pero si la frecuencia cardíaca en reposo aumenta, está por encima de 100 latidos por minuto, se me olvidaba, el tabaco también aumenta esto, notamos palpitaciones y demás, es recomendable examinar primero los entrenamientos, como el nivel de vida general, y podríamos estar en un estado de sobreentrenamiento que no le permitamos al cuerpo descansar y no se recupere adecuadamente o que haya alguna patología encubierta. Entonces, para ello, siempre, siempre una visita médica para saber qué está pasando y estar protegidos ante posibles problemas.
Clar, és que això és superimportant i sempre ho recomanem i sempre ho dèiem. Si fem esport de manera regular, encara que no sigui de manera competitiva, només que sortim a córrer de tant en tant o que agafem la bicicleta, per determinar sempre com tenim el cor i els valors, no?, de la freqüència cardíaca, és imprescindible, com a mínim, una prova d'esforç anual a l'inici de cada temporada, no?
Exacto, y una analítica, una visita médica para un check para ver que efectivamente todo está bien y todo está en orden y que podemos hacer ejercicio.
Exactamente, que todo está en orden y que podem dur aquella activitat física de manera regular sense passar cap pena. Lucía, Lucía Barca, salutacions en el teu assistent, auxiliar, que sempre m'ho està el bon dia, també. Fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Ells prenen de petit, ja te senten, com expliquen les coses, i de petit ja n'aprenen.
Ojalá.
Lucía, t'esperam dissabte que ve. Una abraçada.
Aquí estaré. Adéu,
bon dia.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio, som a Facebook, som a Twitter i també a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. A continuació, una de les grans obres de la literatura universal. Una obra que fuig de tòpics, dels tòpics del seu gènere, però que es converteix alhora en un model de la novel·la cavalleresca. Avui, els quilòmetres de Tirant lo Blanc. És aquesta la proposta de Mestre Sunyer. Arriba en Carlos, tot d'una amb ell. All right. Vull petar-ho davant del mirant. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly, com una butterfly, que no la palma mai. Yeah.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio, serveis informatius. A Menorca, 88.6.
Continua Feim Quilòmetres. Correm i llegim.
Oh, quina glòria és per a mi, que la divina bondat m'haja fet tanta gràcia, que m'ha fet venir en part que puc ser instruït del que tant lo meu ànima ha desitjat. E per cavaller tan virtuós i de tanta singularitat, amic de Déu, que ha après que ha ben servit son orde, s'es retret en lo desert, fugint als mundanals negocis del món per servir a son creador, donant-li compte del temps que ha despès en aquest món sens fruits de bones obres.
Continuem aquí a Feim Quilòmetres a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parlem avui d'una de les grans obres de la literatura universal. Fuig dels tòpics del seu gènere, com explicàvem abans, però es converteix a la vegada en un clàssic, un model i un referent. Les arrels, no?, també de la llengua i la literatura catalana. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, Antoni Gomila, amb aquest fragment.
Quina manera de començar
el dia. De tirar-lo blanc. Perquè, clar, si algú ha fet o feia quilòmetres, eren els cavallers.
Sí.
Eren els cavallers, sí. A l'edat mitja, no? I tirant-lo blanc en va fer molt. Molts, tirant-lo blanc, cavaller de cavallers.
Moltíssims. I els quilòmetres que fan els cavallers a vegades t'arriben a cansar, perquè són repetitius, i ja en Cervantes ens explicaria on ens porta això. Però aquí, en canvi, tenim un cavaller molt realista. De fet, està inspirat en Roger de Flor, que era el líder dels Almogàvers, i en fa de quilòmetres. Però també, quan està aturat, fa quilòmetres també cap a seu cor, que això fa gran aquest llibre.
Ara parlarem de les característiques de sí. Tirant-lo blanc com a personatge i també com a model literari. Escrit suposadament per Jonot Martorell, quin és l'argument de l'obra?
Mira, aquest llibre, que com bé dius està suposadament escrit per en Jonot Martorell, que per cert era cunyat d'Ausias Marc, és publicat a l'any 1990, però que va...
Jonot Martorell era cunyat d'Ausias Marc?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Mira, això,
és una primícia que
sí,
hi ha...
Sí, un apunt que un dissabte de matí...
Està bé començar el dia amb una mica d'informació. La història d'aquest cavaller, ben fonamentada amb el cavaller real d'en Roger de Flor, va ser tan impactant que, publicada en 1490 en català, valencià, com ho vulguis dir, en 1511 ja ho teníem en castellà, ja publicat a Valladolid. Clar, tenim la història d'aquest cavaller, Tirant-lo Blanc, que és un gran guerrer, és un home format a Anglaterra, és un cavaller que destaca a les batalles de França, de Sicília, de Jerusalem, a Túnez, i què passa? Que després serà un vassall i un dels principals defensors de Constantinople davant l'aproximació de l'imperi turc. I allà ell s'enamora de na Carmesina. Clar, tots els cavallers tenen un ideal romàntic, però platònic. En aquest cas, no. En aquest cas és un amor sensual, és un amor real. També ell, de fet, és una història on no trobam de manera mitològica, diguem, ni monstres, ni dragons, ni tampoc hi ha aquestes heroïcitats que rebassen qualsevol credibilitat. Aquí no, aquí tenim una persona, un home enamoradíssim, i que haurà d'equilibrar una mica aquesta sensibilitat cap a aquesta, cap a cap medicina, que sa filla de l'emperador. De fet, s'arribarà a casar amb ella i arribarà a ser ell emperador de Bizancio, i haurà d'evitar la reconquesta, o aconseguir que evitar la conquesta dels turcs, no? És a dir, que estarà entre la vida bèl·lica i el gran romanticisme.
Escoltam de fons un dels temes principals de la banda sonora de la pel·lícula en castellà Tirante el Blanco, dirigida per Vicente Aranda, pel·lícula del 2006. És una bona adaptació de la novel·la?
Està molt bé. Vicente Aranda no fa res si no està ben pensat, i aquesta producció del 2006 és una mica comercial. Jo més grat que arriscar una mica, un poc més, i és regulant amb aspectes de cinematogràfics, però està molt bé perquè és l'única que tenim, i ja just per això val la pena veure-la.
Dèiem que Tirant-lo blanc, que a la novel·la no hi ha elements fantàstics i meravellosos, no? Que sí que trobaven en llibres de cavalleria. Llibres de cavalleries, tampoc hi ha un amor platònic cap a una dama, cap a una donzella. Aquí l'amor és real, no? Aquí l'amor també les necessitats de la carn són reals. Escoltem el fragment en què Tirant es declara a Carmesina.
Senyora, la imatge que hi veureu ací dins em pot donar mort o vida amb els seus actes.
Preciosa manera de declarar l'amor, no? La imatge que veureu em pot donar mort o vida amb els seus actes. No és amor platònic, però sí una exaltació també de l'amor o de la dama, no? Dels sentiments, en aquest cas.
Efectivament.
Dels sentiments.
No deixa d'idealitzar l'amor, no deixa de posar-ho per damunt de tot el que sigui terrenal i d'ell mateix, però, i quina manera més preciosa, es declara. I com he dit abans, és molt realista, és molt humà. Per escenes com aquestes, en Cervantes de que era un tesoro de contento i una mina de pasatiempos, aquest llibre. I clar, tots sabem que l'allibera del foc, el moment de l'escena, del capítol, on cremen tots els llibres de cavalleries que han fet embogir el Quixot, no?
El moment en què el sacerdot està a punt de cremar llibres, no? Que diu, digo es verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen, ¿no?
Oh, davant de matí, Joan, t'he vist en el personatge.
Per tant, aquí hi ha la diferència, que Tirant-lo blanc no era un llibre de cavalleries, sinó que era novel·la cavalleresca, ja.
Efectivament, està dins el gènere, però es distingeix, i per això en Cervantes fa una gran crítica literària, no és el llibre de cavalleries repetitiu, sinó que, com tu bé dius, ja se surt, i és una exaltació de lírica literària.
Parlàvem abans de aquest amor real, de les necessitats de la carn també que necessita Tirant-lo blanc.
Sí.
Ell vol fer l'amor en Carmesina i és una manera que té de demanar-li, no? Ho escoltam perquè Tirant ho exposa clarament.
Si alguna cosa queréis de mí, decidlo, que yo os certifico que os será el punto otorgada.
Mi señora, yo os suplico que me hagáis una merced.
Si es de razón, soy presta.
Yo, señora, no quiero pedir otra cosa, sino que vuestra alteza me haga merced de la camisa que trae. Porque es junta a su preciosa carne. Y que yo con mis manos la pueda desnudar.
Santa María, ¿qué estáis diciendo? Soy contenta de daros mi camisa y joyas y ropa y todo cuanto tengo. Mas no sería justo que vuestras manos lleguen donde ninguno jamás ha llegado.
Clar, res a veure amb aquell amor idealitzat, màgic i platònic dels llibres de cavalleria, no? Aquí, Tirant-lo blanc, vol tastar la carn.
Clar, clar, fins a les llibres de cabrelles, amadis de gaula, etc. És que ni se plantegen, tot és tan llegat en el legendari que no ha cap possibilitat d'aproximació, de subtopia, de carnal, no? En canvi, ell, d'una manera preciosa, està dient, i si n'ha manegit una, i t'explicaré...
Tanta història, tanta història.
I després seguim xerrant una mica.
Me poso una amor i me poso una vida, me poso una mort o vida, però
almenys ens entenem.
Abans ho arreglam.
Però ho fa tan guapo que, clar, això ja t'eleva com a art literari.
Tirant, lo Blanc posa de manifest els seus desitjos carnals, però manté l'elegància, no?, de la manera de plantejar-ho.
No ho va dir com jo.
No. Tampoc com jo. Hi ha dos tirants. El tirant sensible, apassionat en l'amor, i valent, i agosarat en el camp de batalla, allà on realment fa els quilòmetres.
Ens trobem davant dos tirants. El tirant guerrer, el tirant de l'acer i la guerra. El llamp, el ferro i el tro, el valor, la força, l'honor. I el tirant enamorat, covard, apassionat, com la flama i el foc.
Entre el ferro i la carn.
Sí, i que no és molt modern, això. És extremadament modern per aquella època. Perquè, clar, si tenim el guerrer valent, contundent, i després tenim l'enamorat, apassionat, sensible, és una bona representació del que som tots, no? És l'equilibri d'emocions i a la vegada força i ímpetu i també fins i tot covardia.
I també, si abans en els llibres de cavalleries s'havia pintat el cavaller com un personatge perfecte,
sí,
aquí es pinta Tirant-lo Blanc com allò que són tots, no? Éssers imperfectes.
Efectivament.
En les contradiccions i en les incoherències.
Ben dit. I aquesta imperfecció converteix el personatge en un ésser admirable, perquè si no, simplement estem davant emblemes, símbols. Aquí no, aquí és un ésser humà. I per això es fascina més aquestes dues grans vessants que, com tu dius, tots tenim de dins.
Clar, Tirant-lo Blanc no dona l'abast, no arriba tot. Per un costat, ha de conquerir Carmesina, que prou feina li du, la conquesta aquesta de l'amor, però també de la carn, i per altra banda, s'ha d'enfrontar en els enemics, en els turcs,
sí.
I particularment a Mohammed III, que era el sultà dels turcs, que vol atacar i apoderar-se de Bizanci, o bé, del que abans era Constantinople.
Exactament.
Hemos conquistado las 9.5 de 10 partes del imperio. No nos queda sino atacar ese castillo y caminar 25 leguas a Constantinopla. Prender al emperador por la barba y condenarlo a perpetua prisión. Y su hija Carmesina, que sea camarera mayor de nuestra cámara, y la emperatriz será cocinera de la hueste.
Sois descendiente del profeta Mahoma y decís con su voz: dad unos momentos a recordar la moderación que dio fama a vuestro padre, Mohammed III. Sed prudente.
Però prudent no ho és, Mohammed III.
No.
És atrevit, és agosarat, també.
Sí.
Un poc antagonista, no?, de Tirant-lo Blanc.
Exactament.
Constantinople, el 1453, el conquereix finalment i posa punt final a l'imperi romà orient. Però comentaves que és un llibre que... És un fet que en el llibre ja no es recull.
No, clar, perquè en el llibre, això... És a dir, en Joan Colom... Perdó, Martorell. O qui fos l'autor, segurament ell, ja no havia viscut aquest fet històric. Això ho fa encara més interessant, perquè és com un document molt immediat del que estava passant, i aquest fet històric no es produeix i arruïnaria la història, no? Perquè, clar, si nosaltres, llegint el llibre, mai serà conquerida Constantinople o Bizanci, no? Perquè allà ens quedam i conquistar molt ben orientada cap al fet de gontar i de ser del fet de defensar amb dignitat i o no allò que és un imperi que representa ell i també la seva dona, m'agrada que acabi sense que hagi estat conquerit.
És evident que després va ser conquerida, sí. I és una de les raons per les quals va passar de Constantinople
a l'imperi, no?
A Istanbul, que és avui en dia.
Sí.
Clar, abans d'aquesta conquesta, que en el llibre no surt, però que la història sí que es va donar, un personatge pervers i malèfic,
sí, sí,
intenta manipular Carmesina, que és filla de l'emperador,
mm-hmm,
i estimada de Tirant.
Sí.
perquè es casi amb Mohammed III, no? El sultà. I d'aquesta manera asseguri sa pau.
El gran turco es joven y apuesto. Hombre de grandes dones. Podéis salvar el imperio y muchas vidas desposándolo.
No hi ha dragons, però sí éssers misteriosos, com aquest vident. Aquest personatge, Carlos, representa la part fosca de l'ànima, de Carmesina, els dubtes, les pors, o realment un vident?
En realitat no, i això encara ho fa més fascinant, perquè és molt fàcil recorrir, com tots els llibres de cavallers, o quan després passarà la sàtira gran, sàtira d'esquixot, però hi va estar la mateixa màgia, el mateix Merlí que imposàs aquesta força, o qui fos, i aquesta dona sucumbeix, no? Perquè en realitat això es produïa, efectivament, si hi ha un matrimoni de conveniència entre dinasties o llinatges imperials, es podria evitar la guerra. És a dir, que realment ve salvat el seu poble. Per tant, té un dilema real. A més, és un antagonista molt bo, Mohammed III, és jove, és atrevit, és valent, és com un poc en tirar el blanc, no? Però de l'altra banda, no? Però aquesta tentació no arribarà a l'extrem de por a trair en el gran enamorat, que és en Tirant Blanc, que també ens té enamorat d'altres.
Carmesina s'ho pensa.
Ho s'ho pensa.
Té dubtes, té por.
Clar, perquè hi ha molt que guanyar, també, no? Però, és a dir, quedar-se fidel a en Tirant Blanc o salvar el seu poble, entregant en Tirant Blanc.
Tirant Blanc, una de les grans obres de la literatura universal, escrita per Joanot Martorell, suposadament, entre el 1460 i el 1464, defuig de tòpics, dels tòpics del seu gènere, però es converteix a la vegada en un model i un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca. Ja no és un llibre de cavalleria, sinó que és novel·la cavalleresca. Els quilòmetres i la figura de Tirant Blanc.
Qui ho has dit, que vendria aquí? Sempre és modern i sempre ho recomano, perquè està ple d'aventura i també de retrat d'emocions.
Un llibre escrit entre el 1460 i el 1464, sí. Que sigui motiu,
que
avui,
trobes, que
per donar bon dia en els nostres...
I que duri. I que els meus nets també els...
L'audiència, en general. I tant.
Hi ha llibres que no passen.
Gran proposta, gran regal avui de matí, Carlos.
Gràcies, Joan.
És aquesta la proposta avui de matí d'en Carlos Sunyer, Tirant Blanc. Carlos, fins aquí el programa d'avui.
Molt bé.
Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, força i honor, que diuen els cavallers.
Que bé sona, això. Que bé sona.
Amics, amigues, passeu un bon cap de setmana. Que tingueu un bon dia.
Són les 8.